Al matí, amb Raquel García.
Cada any es registren a Catalunya 20.000 casos de sepsis, és a dir, una infecció generalitzada que provoca que els òrgans vagin fallant un a un. En un de cada 5 casos suposa la mort del pacient, mentre que en la resta l'afectat pot patir conseqüències a llarg termini com falta de concentració, pèrdua d'extremitats o estrès posttraumàtic. L'Hospital de Sabadell és un dels centres de referència d'atenció a la sepsis de Catalunya i compta amb professionals com el doctor Antoni Artigas, que forma part del comitè científic de la Global Sepsis Alliance i que va ser també impulsor del projecte Adosepsis a l'estat espanyol. Avui l'hem portat a l'estudi per conèixer precisament aquesta malaltia per a molts desconeguda. Doctor Artigas, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia.
Primer podríem doncs, posar una mica en context. Es tracta d'una de les malalties amb més mortalitat del moment, fins i tot més que el càncer. Quina és la causa d'aquesta patologia i per què és desconeguda?
La causa, bàsicament, és per una infecció. Una infecció que pot començar localitzada i que després s'extén i que, com molt bé explicat, afecta a tots els òrgans vitals del cos humà. I és una malaltia, jo diria que poc coneguda per la població. Si vas pel carrer i preguntes què és una sepsis, no saben el que és. Si preguntes què és el càncer, segur que ho saben. Però durant els últims, degut a aquest fet, si la població no sap què és, difícilment la podrà reconèixer i també els nostres polítics tampoc no estaran sensibilitzats pel tema. Aleshores, durant els últims 10 anys hem fet una campanya a nivell mundial, sensibilitzant primer els polítics, sobretot el ministre de Sanitat d'Alemanya, i amb gent que han tingut o que han viscut en la seva família situacions com aquestes, no? I això ha donat lloc que fa 2 anys... l'Organització Mundial de la Salut l'ha considerat com una malaltia d'atenció prioritària. És a dir, que en tot el món, junt amb altres malalties o infeccions, està considerada com una malaltia que els governs i els estats tenen que posar molt d'esforç per intentar combatre-la.
Doncs va, intentem fer difusió, ja que el tenim avui a l'estudi. Primer, expliqui'ns quins són els símptomes, perquè hem dit que són molt variats, no? Quines són, doncs, podríem dir, fins i tot aquelles senyals d'alerta que ens podrien doncs, donar algunes pistes?
Bàsicament és, si un coneix que té una infecció, pot ser una infecció urinària o un altre tipus d'infecció, si aquesta infecció va acompanyada de febre, de dificultat per respirar, és a dir, que tens sensació d'ofec, de desorientació o confusió, perquè afecta també el cervell, i després de signes de mala circulació, com per exemple tindre les extremitats fredes o amb zones blavoses. Això són signes que ja et criden l'atenció i que qualsevol persona que tingui això tindria que anar al centre d'atenció primària de forma immediata.
També hem de dir que en els últims anys els casos per sepsis han augmentat i es preveu que ho facin un 1,5% cada any. Llavors, la gravetat d'aquests casos també, mentre que la mortalitat ha baixat. Com s'explica aquest increment?
Jo crec que l'increment s'explica perquè ha estat o han sigut reconeguts de forma més freqüent. Probablement per la sensibilització de la població i també pels diferents de les diferents parts del sistema sanitari, és a dir, els metges d'atenció primària, els metges que fan atenció prehospitalària com el SEM o els serveis d'urgències estan més sensibilitzats per detectar aquests mals de forma ràpida. Jo crec que aquest és un fet clar que ha fet que la incidència augmenti i també ha augmentat la incidència perquè la medicina en els últims anys és molt més agressiva, és a dir, avui es tracten càncers que abans fa anys no es pensava que era impossible tractar-los, però això es paga un preu, i es paga un preu com, per exemple, la immunodepressió, és a dir, que els mecanismes de defensa que un té us queden afectats per aquest tractament. I també perquè hi ha molts, últimament, hi ha molts tractaments que són més invasius, i això també facilita la penetració de microorganismes i desenvolupar una infecció generalitzada. Jo diria que aquestes són les causes més importants. El fet de que hagi augmentat la incidència i la gravetat, però que la mortalitat ha baixat, gràcies a la campanya que s'ha posat en marxa en tot el món, que ja va començar ja fa ara 10 anys.
Clar, en aquest sentit, moltes persones associen la sepsis als pacients que estan ingressats a l'hospital per altres causes, però en un 80% dels casos es donen pacients que són a casa seva o al carrer. Com dèiem, que encara hi ha poc coneixement d'aquesta malaltia, com podríem fer prevenció o no es pot?
Es pot fer prevenció, sobretot si la gent que tenen risc es vacunen per evitar tindre una infecció, sobretot respiratòria, sobretot ara que entrarem a l'època d'hivern, que és molt típic. A la gent que té risc, és a dir, els malalts que estan immunodeprimits, els malalts que tenen malalties cròniques, gent d'edat avançada, tots aquests malalts tindrien que vacunar-se. Això és un dels mecanismes més immediats de prevenció. L'altre són les condicions d'esterilitat. Aquí, perquè estem en un país desenvolupat, però si te'n vas a l'Àfrica, per exemple, els parts deixen bastant que desitjar les seves condicions en què es produeixen. Aleshores, les mesures d'esterilització, d'anar en cuidado, de no sobreinfectar el malalt, i d'esterilització del camp en el qual està operant, són vitals. I, per tant, totes les mesures de prevenció van dirigir-se a això, no? Vacunació, condicions de manipulació o de tractaments en condicions d'esterilitat, rentar-se les mans, etc. Tot això. Evitar la contaminació creuada d'infeccions, sobretot en malalts que tenen risc.
Evidentment, i també, com comentava abans, una de les tasques que es fan des de la Global Sepsis Alliance és la de sensibilització. Escoltem el fragment d'un dels vídeos que ha realitzat per la ciutadania.
Cada 3 a 4 segundos, alguien muere de sepsis. La sepsis es una emergencia. La sepsis es la vía final común a la muerte de la gran mayoría de las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Surge cuando, al combatir la infección, el sistema inmunológico daña los propios tejidos y órganos de la persona. Esto puede conducir a la falla orgánica y, en última instancia, a la muerte. La mayoría de las infecciones pueden conducir a sepsis. Entre ellas se encuentran infecciones como la neumonía, infecciones urinarias, infecciones en el abdomen, infecciones de la piel.
Doncs un vídeo molt interessant, molt descriptiu, on es donen totes aquestes dades i que demostra, no?, que potser doncs un major coneixement d'aquesta malaltia per part de la població doncs podria provocar aquesta disminució, no?, de la mortalitat.
Segur. Hi ha països que han fet campanyes a nivell nacional molt intenses, sobretot fent coincidint amb el dia de la sepsis, que es fa cada any al mes de setembre, però posant anuncis en els autobusos, per exemple a Anglaterra, o fent campanyes publicitàries precisament per alertar la població d'aquest fet, no? Jo crec que això... El resultat final ha sigut posar en alerta el sistema sanitari i fer un reconeixement a nivell internacional de la importància que té aquesta malaltia, que per una altra banda és una malaltia que és tractable, sobretot si es detecta aviat i es comença a tractar aviat.
Clar, com dèiem al principi, vostè també és impulsor del projecte Adosepsis, que l'estat espanyol es va impulsar el 2007 i que anava dirigint una campanya sensibilitzar els professionals sanitaris. Quins són els consells que els ofereixen i quines pràctiques recomaneu que apliquin?
Bueno, això va començar ja fa uns quants anys per la posta en marxa de lo que nosaltres diem la campanya de supervivència a la sepsis, que el que feia era establir dos paquets de mesures, uns que es tenien que fer durant les 6 primeres hores i altres que es tenien que fer en el resto de les 24 hores, i que eren les recomanacions que es van fer per experts en aquell moment. Aquestes recomanacions s'han anat actualitzant a mesura que han anat passant els anys, però aquí l'aplicació, aquí en el nostre país, vam considerar que si no fèiem una campanya educativa l'efecte seria petit, i això és el que ens va animar a posar en marxa aquest programa que es diu EduSepsis, que el que tractava era de formar i informar el personal assistencial dels hospitals el que calia fer amb aquests malalts, és a dir, la detecció precoç i totes les mesures que es tenen que prendre de forma ràpida. I això, els resultats d'aquesta iniciativa van donar lloc a que la supervivència d'aquests malalts va augmentar, va millorar, és a dir, que amb unes actuacions que no van requerir, van requerir esforç i temps i poder de convicció, però, però no necessitaven grans recursos.
No, no, les dades, com dèieu, demostraven, i va baixar un 10% la mortalitat, i es calcula que es van salvar unes 500 vides anuals, o sigui que demostren que aquestes morts poden ser, doncs, evitables, no?, amb
Exacte.
Aquesta difusió. Anys després, el 2011, arribaria l'anomenat Codi Sepsis a Catalunya, que fixa els protocols a seguir davant d'un possible cas. Ha canviat molt la manera de funcionar dels professionals
jo crec
sanitaris?
Que sí, jo crec que molt. El Codi Sepsis es va implantar aquí a Catalunya perquè va ser el moment que es van començar a posar en marxa els codis com el codi de politrauma, etc., que són malalties que necessiten una actuació ràpida i immediata i una bona organització darrere. El que no pot ser és tindre un malalt que tens que actuar durant les primeres hores i que no sàpiga on té que anar o que vagi passejant d'un hospital a l'altre. Això és un desastre, no? I el que es va fer és posar ordre amb això. És a dir, es va fer una comissió en la qual van participar professionals de moltes especialitats, perquè és una malaltia multidisciplinar en la qual està liderada per gent que es dedica a l'atenció al mal crític, per intensivistes, però que també hi participen, doncs, els cirurgians, els especialistes en malalties infeccioses, gent del servei d'urgències, etc. No? I per tant es tenia que fer un abordatge multidisciplinar. I això finalment va acabar amb la definició del codi, o la implantació del Codi Sepsis a Catalunya, que va ser publicat la seva implantació en el DOC ja fa uns anys, i que posteriorment s'ha creat una comissió assessora de la Generalitat per anar a fer un seguiment de com van les coses i intentar corregir aquells defectes que encara existeixen.
Defectes com, per exemple, doncs, imposava o obligava que s'atengués el malalt encara que estiguessin tots els llits plens en un hospital. Per què es va incloure aquesta mesura? Hi havia un rebuig dels casos o simplement era per actuar que s'actuaria més ràpidament?
És perquè s'actuaria més ràpidament i després per corresponsabilitzar a tots els hospitals dins del sector públic sanitari. El que no pot ser és que tinguis un malalt que està molt greu i digués, bueno, no el puc atendre perquè no tinc llits, i aleshores aquest malalt, doncs, va a un altre hospital i es va passejant amb ambulància o amb helicòpter per Catalunya. Això no pot ser, perquè cada hora que es perd, la mortalitat va, la probabilitat de morir-se augmenta. I jo crec que això va obligar, prèvia consens amb tot el sistema sanitari públic i cada un dels hospitals, d'acceptar el seu rol. Es van estratificar els hospitals en diferents nivells i que, per tant, tothom sabia que si es detectava un malalt amb sepsis, el mateix com la politraumàtica, sabien on tenien que anar a dirigir aquest malalt i a l'hospital que el tenia que atendre.
Clar, ara mateix no hi ha un tractament específic per les sepsis, no? Com l'esteu tractant? I no sé si disposar d'aquest tractament específic permetria, doncs, a millorar els resultats.
Segur, però avui en dia el que el tractament és detecció precoç i iniciació del tractament de la infecció de forma ràpida i control del foco infecciós i el suport global d'aquest malalt. no? Però no hi ha un tractament específic que reguli o que pugui controlar la resposta del malalt exagerada, que és el que fa que els diferents òrgans no deixin de funcionar, no? Hi ha iniciatives que s'han posat en marxa i hi ha molts projectes en marxa, el mateix que fan els companys que es dediquen al càncer, no? D'intentar trobar una solució a una malaltia que és complexa i que requereix recursos i inversió per la recerca i trobar solucions.
Doncs esperem que es destinin a aquests recursos.
Això espero jo.
També. Això també, no? Sí, doncs, i més, suposo que s'han d'implicar quan es fan aquestes campanyes de difusió i quan és una de les malalties amb més mortalitat del moment. O sigui que alguna cosa hem de començar a canviar per aconseguir millors resultats. Moltíssimes gràcies, doctor Artigas.
Moltes gràcies.
Bon dia.